Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Esquiva l'impacte del coronavirus a les llistes d'espera. L'Hospital de Sabadell ha reduït a la meitat el temps que els pacients han d'esperar per sotmetre's a una intervenció quirúrgica, tot i que, per culpa de la pandèmia, el volum d'operacions ha baixat un 25%. La directora de gestió de pacients del Taulí, Pilar Loreto, ha dit en una entrevista al Matí que les xifres s'han pogut reconduir gràcies a les derivacions que es fan a hospitals com el Consorci de Terrassa, el General de Catalunya i el Sagrat Cor. Loreto ha apuntat què hauria passat si no s'haguessin enviat malalts a d'altres centres sanitaris.
Ha sigut positiu perquè la derivació d'aquests pacients, com hem dit, si no s'hagués fet, hauria suposat un volum d'uns 1.000 o 1.500 pacients que haurien quedat a més d'un any d'espera. No sé si ho sabeu, però hi ha uns terminis de garantia que estan regulats pel Servei Català de la Salut, estan a més publicats a la web de la gencat.cat, són accessibles per a tothom i venen a regular quin és el temps màxim d'espera que hauria d'estar un pacient des de que és diagnosticat fins a que es realitza la intervenció quirúrgica.
Si es manté aquesta tendència, el Taulí aconseguirà que cap pacient hagi d'esperar més d'un any per operar-se. És dimarts 15 de desembre, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Més de 15.000 sabadellencs s'han vist afectats per un ERTO en els 5 primers mesos de 2020. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, la pandèmia sí en té la culpa, segons la patronal CIESC.
En total s'han tramitat prop de 2.400 expedients i el sector comercial és el que s'ha vist més afectat pel tancament durant la primera onada. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, ha donat algunes receptes per revertir aquest panorama.
Som optimistes de dir segur que crearem nous llocs de treball. Alguns els reconvertirem i el que hem de fer és posar eines de finançament, d'ajut, de formació, però molt directe i molt pràctic, que permeti anar-nos situant. I això, si ho podem fer el gener vinent, millor que el febrer.
Al conjunt del Vallès s'han tramitat prop de 15.400 ERTOs amb 130.000 treballadors afectats.
Sabadell es queda sense un dels grans clàssics nadalencs per excel·lència, els quintos.
Enguany, a conseqüència del coronavirus, les entitats que habitualment organitzen ho han descartat per motius de seguretat. A l'Urpí, on s'acostumaven a fer fins a 40 sessions de quinto durant el Nadal, han optat per renunciar-hi. Josep Urpí, director de l'hotel de l'Avinguda 11 de setembre, reconeix que els ha sabut greu.
El quinto d'aquest any, sembla que no l'haurem de fer a casa després de dinar. Jo sé que algun lloc pot ser que el puguin fer amb Skype, però aquí a Sabadell, fora de Sabadell, vull dir, però aquí a Sabadell no crec que hi hagi cap quinto actiu. Em sap molt greu perquè és una tradició de fa molts anys i hem intentat, aviam si es podia fer i canviar de fase, però és que impossible, no es canvien de fase, no avancem i, a més, tenint els bingos tancats pues, també és una mica contradictori, vull dir, que es pugui fer el quinto.
Caldrà veure si a pocs dies perquè comencin les festes algú s'atreveix a fer-ne un de telemàtic.
Antonio Hidalgo compareix a hores d'ara en roda de premsa prèvia a l'estrena del Sabadell a la Copa.
Serà demà a les 7 a Eivissa en directe a Ràdio Sabadell i sense televisió. 5 anys després el centre d'esports torna a la competició del CAO. A partir de les 2 en parlarem al programa Hotel Suís amb el fill de Cholo Simeone, Gianluca Simeone, jugador del rival demà dels Arlequinats, l'Eivissa Islas Pitiusas.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la plana de serveis. La previsió del temps, Xavi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica per aquest dimarts, en general, força tranquil·la, malgrat alguns plogims, algunes febles precipitacions que s'han observat cap a punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida i que també, de manera més dispersa, han afectat altres punts de les terres de Ponent. A la resta del territori, més aviat ambient assolellat i això acompanyat d'un ambient força suau al centre del dia amb temperatures màximes que cap a punts del litoral i prelitoral poden arribar fins als 19 o 20 graus. De cara a demà, també situació molt tranquil·la, a l'espera de que un sistema frontal ens creui a partir de dijous, molt poc actiu, algunes febles precipitacions cap a punts del Pirineu, i a partir de migdia sí que poden caure alguns plugims més cap a les comarques del litoral de Girona i també d'algunes de les de Barcelona. Però en general seran precipitacions més aviat febles i això sí, aquí el dia estarà una miqueta més gris i rúfol. Però la resta, a l'interior, predomini també de l'ambient assolellat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora les principals incidències les trobem a la C-17, en aquest punt de la xarxa viària catalana. Unes obres provoquen problemes a Montcada i Reixac, obliguen a tallar, de fet, un carril en sentit Barcelona i això provoca aturades de fins a 2 quilòmetres. Unes obres també a la C-17, però en aquest cas a la Garriga, també provoquen aturades de 5 quilòmetres, en aquest cas en sentit nord. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs primer de tot hem d'informar que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat ha activat un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per partícules en suspensió. Cal evitar desplaçaments innecessaris, especialment en hora punta, i utilitzar modes de transport més sostenibles, com el transport públic, per tal de reduir emissions. Un transport públic que ara mateix circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Bon dia. Passen 6 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell tancarà el 2020 amb una reducció de les llistes d'espera del 50%, malgrat que l'activitat quirúrgica s'ha reduït un 25% arran de la pandèmia. La derivació de 3.000 pacients al Consorci de Terrassa, l'Hospital General de Catalunya i també el Sagrat Cor ha permès reconduir una situació que s'hauria pogut traduir en xifres inassolibles. De fet, des del Taulí calculen que sense aquesta mesura hi hauria un miler de pacients que s'haurien hagut d'esperar més d'un any per operar-se. Segons ha apuntat el programa al matí de Ràdio Sabadell, la directora de gestió de pacients del Taulí, Pilar Loreto, les derivacions encara es mantindran.
Tot i que confien que a la llarga puguin reduir-se al mínim o eliminar-se, ja que el centre sabadellenc té un pla per ampliar l'activitat quirúrgica. De fet, la meitat dels pacients als quals se'ls ha ofert una derivació han preferit esperar per operar-se a la ciutat. En tot cas, Loreto és optimista i apunta que les perspectives del 2021 són molt bones.
L'objectiu del Parc Taulí, que és una mica ambiciós, però crec que estem en un molt bon punt de partida, és que el 2021 no hi hagi cap pacient que esperi més d'un any aquí a la nostra institució. Els procediments garantits ja els estem assolint. Ja feia molt temps que el Parc Taulí no tenia cap pacient de processos oncològics fora del temps de garantia, però tampoc tenim aquest any cap pacient ni de cataractes ni de pròtesi que superi els 6 mesos. De fet, amb les accions d'activitat extra que hem realitzat per compensar una mica també l'impacte Covid, per exemple, les cataractes no només que compleixen els terminis de garantia, sinó que els superen i ara mateix estem a 3 mesos només de demora.
La previsió es basa en els esforços per evitar aturar l'activitat quirúrgica, com va passar en la primera onada. Loreto, però, és conscient que hi podria haver un repunt dels pacients que requereixen una intervenció quirúrgica.
Podria donar-se, i això també ho tenim previst, un possible repunt de casos o d'inclusió de casos en llista d'espera. Hem de tenir en compte que aquest any, durant 2 o 3 mesos de la primera onada, hem tancat visites, com deies abans, i, per tant, hem tingut probablement una reducció lleugera del diagnòstic d'alguns procediments. Això podria suposar que durant l'any 2021 es produís un increment en la inclusió de llista i, per tant, 2021-2022 hauríem de tenir en compte que podríem tenir una activitat superior o que reconduir una activitat superior.
Per contra, les llistes d'espera de les visites ambulatòries no s'han vist especialment perjudicades per l'aturada de la primera onada, ja que s'han prioritzat les visites telemàtiques. Només hi ha una mica més de retard per les primeres visites que requereixen una avaluació física. En tot cas, Loreto assegura que les visites per videotrucada o telèfon han vingut per quedar-se en els casos possibles per evitar aglomeracions a l'hospital i desplaçament de pacients.
I encara en matèria sanitària us expliquem que els efectes del pont de la Puríssima ja s'estan notant en un empitjorament dels indicadors indicadors de la pandèmia a Sabadell. El risc de rebrot i la velocitat de contagi s'han disparat en les últimes 24 hores. Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de transmissió del virus s'enfila a la ciutat avui fins a l'1,22, mentre que ahir era del 0,88. Pel que fa al risc de rebrot, ha crescut fins als 273 punts, quan ahir estava situat als 202. En les últimes 24 hores, el municipi ha sumat 44 positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 10.143 contagis. Les morts arran del virus també s'incrementen fins a les 447, una més que ahir. A les portes del Nadal i que Catalunya faci el pas al confinament comarcal de cap de setmana, les dades de la pandèmia també empitjoren al conjunt del país. El risc de rebrot ha crescut fins als 219 punts i la velocitat de transmissió fins a l'1,11. També ha augmentat la incidència a 14 dies, que en aquest cas s'eleva fins als 211 casos per cada 100.000 habitants.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim ara pàgina dedicada a l'economia. Més de 15.000 treballadors s'han vist afectats per un ERTO a Sabadell durant els primers 5 mesos de l'any. Són dades que ha recollit el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, i que demostren l'impacte que ha tingut la pandèmia sobre el teixit econòmic de la ciutat. En total s'han tramitat 2.365 expedients de regulació temporal d'ocupació, només a Sabadell, que s'eleven per sobre dels 15.000 al conjunt de la comarca.
En el cas de la nostra ciutat, el nombre de treballadors afectats és 15.135 i suposa gairebé un terç del conjunt d'afiliats a la Seguretat Social. També representen un 11% de tots els treballadors vallesans. Si ens fixem en els sectors més castigats, una quarta part dels expedients corresponen al sector comercial, un 16% a l'hostaleria, un 11% a indústries manufactureres i un 9% a la construcció, entre d'altres. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, recorda que les dades són fins al 31 de maig i que aquest segon confinament no ha estat tan accentuat.
Aquest segon que estem patint ara ja és més lleu, o una mica més lleu, i també n'hem après més tots plegats, en tots els sentits. Doncs si ara en ve a gener un altre, però que també continua sent més lleu, això vol dir que de cara a la primavera, és a dir, després de Setmana Santa, tant de bo hagués baixat a uns mínims que ens permetés ja una vida molt normalitzada en tots els sentits.
Les dades generals es poden traslladar en el mateix percentatge al conjunt de la comarca. Un terç dels treballadors afiliats s'han vist afectats per una suspensió temporal del seu lloc de feina. S'han tramitat 15.347 expedients afectant més de 130.000 treballadors. Milà considera que a partir d'ara cal mantenir les ajudes i facilitar els tràmits.
I el futur, el que necessitarem és més tresoreria i més finançament directe per les activitats perquè han estat parades i el que voldran no és trobar-se llavors amb interessos que se'ls hi han ajornat, sinó que el que voldran és liquiditat, no? Per tant, ajut directe i sobretot que l'administració doncs, estigui molt al costat, amb una tramitació fàcil, ajut directe i claretat també amb les mesures.
Milà ha conclòs que segur que les empreses poden tornar a recuperar l'ocupació sempre que es dissenyin polítiques de formació i contractació atractives pels empresaris. Ara bé, assegura que s'han de començar a aplicar com més aviat millor.
I en marxa una nova edició del programa Noves Oportunitats per acompanyar els joves d'entre 16 i 24 anys que no estudien i no aconsegueixen trobar feina. Enguany se celebra la tercera edició del projecte en el qual els participants tenen l'oportunitat de descobrir els seus interessos i se'ls obren portes per formar-se i també treure's un certificat de professionalitat. En l'última edició, Pere, hi van participar 81 sabadellencs.
Aquest any el programa va arrencar el mes d'agost amb 26 joves i s'espera que el pròxim mes s'hi puguin sumar 20 participants més. Les úniques condicions per formar-ne a part és tenir entre 16 i 24 anys i no estar estudiant ni treballant. Ara bé, la directora del programa rebutja el concepte nini perquè posa tota la responsabilitat sobre els joves, quan en molts casos ells no són els responsables de la seva situació. Ingrid Álvarez ha estat entrevistada al Matí.
Sí que és cert que acumulen fracassos, sí que és cert que bé, no compten amb experiència laboral moltes vegades, no?, degut a la curta edat, però no han fracassat pel que volen. Sempre darrere hi ha unes causes, hi ha uns perquès. I si tenen les eines i col·loquem el jove al centre, i amb itineraris flexibles, amb una metodologia adaptada a cada jove i a les seves necessitats, doncs és possible, i així ens ho avalen les xifres, poder assolir l'èxit laboral, l'èxit formatiu i aquesta recomposició, no?, de la part vital de la persona.
El programa ofereix una atenció individualitzada i activitats perquè els joves descobreixin els seus interessos i guanyin confiança en ells mateixos. A partir d'aquí se'ls dissenyen tres itineraris.
Començaríem a analitzar les esferes de la vida de la persona. Treballem tot, eh? Oci, salut, participació ciutadana, família, totes les esferes que conformen la vida de la persona. Aquesta fase té una durada de 2 a 6 setmanes i culminaria amb l'esbós, dic esbós perquè després això es va perfilant i modificant, de 3 fulls de ruta, un pla formatiu, un pla laboral i un pla vital.
La següent fase és l'execució dels itineraris, que poden ser o bé formatius o laborals, o una combinació dels dos. El resultat és un certificat de professionalitat i potser un contracte. En l'última edició ho van aconseguir 5 participants, malgrat les dificultats afegides derivades de la crisi sanitària. Les famílies de joves interessats en el programa poden trucar al 664-411-822 o dirigir-se al web startnovesoportunitats.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Són 2:15. La reserva d'entrades per les activitats de Nadal, com el campament o la Fira Reial, ja està en marxa, tant de forma presencial com a través de la nova aplicació Sincronitzats, una aplicació que s'està presentant ara mateix al Teatre Principal i que anirà molt més enllà de les cites prèvies de les propostes de l'Ajuntament. Karen Madrid, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs sí, aquesta nova aplicació pretén ser un paraigües per les 14 sales privades que programen activitats culturals al llarg de tota la temporada, siguin concerts, obres de teatre o altres activitats, i també pels 4 teatres municipals. Per tant, intenta ser una plataforma que aglutini totes les propostes culturals i de cultura popular que hi ha a la ciutat, però sense fer perdre la identitat de qui les organitza. És a dir, veuríem en aquesta aplicació, per exemple, els Pastorets del Teatre Sant Vicenç, clicaríem i aniríem directament a la pàgina web de l'organitzador. Per tant, la idea és que tothom pugui saber què s'està programant a Sabadell, sobretot depenent dels interessos de l'usuari d'aquesta aplicació, i amb 3 o 4 clics com a màxim poder comprar l'entrada. No es compraria directament des de la mateixa aplicació, sinó que s'aniria a la pàgina web de venda d'entrada de cada entitat. Però aquesta aplicació també neix amb vistes al futur. Per exemple, preveu que a la llarga es puguin contractar packs culturals, per exemple, la venda d'una entrada de teatre, l'allotjament a la ciutat i també fins i tot l'aparcament, on deixar el cotxe durant aquesta funció cultural. El present, però, és el que comença avui, aquesta reserva d'entrades de cita prèvia per les activitats de Nadal. De moment, el que ens han pogut dir és que molta gent ha intentat connectar-se a primera hora del matí per aconseguir aquesta reserva, però que el fet de que tanta gent alhora intentés connectar-hi doncs ha produït alguns col·lapses del servidor. Per tant, intentaran solucionar aquest problema al llarg de les pròximes hores perquè la gent pugui anar reservant aquestes hores, que recordem també es poden reservar de forma presencial.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora des del Teatre Principal. Molt bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I les propostes nadalenques a la ciutat també es descentralitzen encara més pel territori. L'Ajuntament ha recollit la proposta que li ha fet arribar la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell perquè els nens i nenes que no arribin a veure els Reis d'Orient puguin entregar cartes als patges en diferents ubicacions a banda dels campaments habituals. La FAB recorda que el més important ara és la seguretat.
Des de la Federació consideren important que es descentralitzin les activitats de Nadal i per això cal augmentar la presència als barris. Manuel Navas, president de l'entitat, diu al programa al Cafè de la Ràdio que la proposta que vam presentar era encara més ambiciosa.
De hecho, la propuesta que hacíamos era mucho más amplia, mucho más ambiciosa, porque hablábamos de utilizar las nuevas tecnologías para poder llegar a mucha más gente todavía, no solamente ya en barrios, sino a los niños y niñas que están en hospitales, que no pueden desplazarse por enfermedades, etcétera. Pero bueno, nos ha pillado un poco a contrapié a todos, tanto a la propia federación, que quizás hemos ido un pelín tarde, como al propio ayuntamiento, que carecía de presupuesto para poder abordar una cosa de una forma más global y mucho más de esas características.
Navas creu que hi ha bona sintonia amb la regidoria de Cultura, que veu amb bons ulls mantenir certs canvis més enllà de la pandèmia. El plenari de demà de la federació servirà per veure quines són les propostes finals dels mateixos barris, tot i que no preveu que vagin més enllà de coses simbòliques. Ara, el més important és limitar l'acció de la Covid-19. Els veïns recorden que altres països han hagut d'imposar mesures de protecció encara més restrictives.
I aquest Nadal, com ja sabeu, no hi haurà la típica cavalcada de Reis que recorre Sabadell de dalt a baix i, per tant, el compte de Ses Majestats també s'ha hagut d'adaptar a la situació actual. L'escriptor sabadellenc David Vila, el seu autor, ha explicat com el els Reis d'Orient vindran a Sabadell en plena pandèmia amb una animació.
L'escriptor sabadellenc David Vila considera que aquest any el conte és especialment important per traslladar les recomanacions sanitàries als infants i per això l'autor ha incorporat tots els complements del kit coronavirus a una nit de Reis diferent. Així ho ha explicat aquest matí al programa El Cafè de la Ràdio.
Enguany ens semblava que hi havia una sèrie d'elements prou importants com per introduir-los, no? De dir, home, si estem dient que no podem fer abraçades, que no ens podem ajuntar, per tant no els podrem anar a rebre, i ells mateixos són molt màgics, però clar, a l'hora de repartir els regals, i si els toquen, han de tenir les mans molt netes, ells, els seus col·laboradors. És a dir, calia adaptar-ho, perquè en el fons, pels nens, el món ha canviat radicalment també, bueno, per tothom, no? Per descomptat, però en aquest cas parlem dels nens, no? I una nit com la nit de Reis, màgica per ells, doncs calia fer-los entendre que, malgrat tot, la màgia continua.
Aquest any els exemplars no es distribuiran a les escoles i els alumnes tampoc han pogut ser els encarregats d'il·lustrar el conte, ja que inevitablement l'edició d'aquest Nadal serà virtual. Lluís Campmajor ha sigut el tècnic encarregat de posar moviment a l'animació de David Vila.
I aquest Nadal tampoc hi haurà quintos a Sabadell. El tradicional joc que ha esdevingut una de les icones nadalenques a la ciutat no ha trobat la manera de poder-se executar amb les actuals mesures de protecció contra la Covid-19. Cap dels emplaçaments habituals on se sol jugar el quinto ha anunciat que tingui intenció d'acabar-ne fent. El Pau Duran els ha preguntat com s'ho han pres.
El quinto és bo... Anirem per la plena... amb el 81 i la Pilar el 12.
Aquest any aquest ambient no es repetirà a llocs com el Club Natació Sabadell, el Ciervo, Can Capablanca o l'Hotel Urpí. Com a màxim quedaran reduïts a l'àmbit domèstic. Josep Urpí, director de l'hotel del mateix nom, explica que ja en el moment que s'iniciaven els tràmits ja es va tirar enrere.
Quan es va tramitar ja el permís i a través de la nostra entitat social que organitza el Quinto Hotel Urpí, a les sales nostres, es va intentar tramitar i es va tirar enrere. I bueno, sí que es va intentar pensar de quin format, tipus, com s'hauria d'entrar, com s'hauria de sortir, com s'hauria de fer el tema de les guies, de marcar amb les quixes i el cartró, però ja no es va poder acabar de lligar.
Parella d'ànecs, el 22.
A partir de l'1 de desembre i fins passat Reis, a l'hotel es podien arribar a fer 35 sessions entre vigílies i festius. En d'altres espais, on tradicionalment se celebra el quinto, com és el cas del Club Natació Sabadell, asseguren que enguany ni s'ha arribat a plantejar. Un dels lloros al casal Can Capablanca ha estat Cristian Simeliu, qui explica que els canvis en les mesures creen inseguretat.
Potser quan va arribar al final de la primera onada vam dir, home, sí que ho podrem fer... però ara hi ha una mica la sensació que ens canvien les restriccions cada 2 mesos o cada 3 setmanes. Llavors feia molta inseguretat fer activitats multitudinàries, que fas un esforç per crear-les i que a última hora no les puguis fer. A part d'això, evidentment, que davant de tot la seguretat de la gent que vingui a les nostres activitats, no? No ens perdonaríem mai que allò fos un focus d'infecció. Per tant, davant de la seguretat, que és el primer de tot, hem decidit que, mira, que per un any no passa res i que l'any que ve, si tot va bé, hi tornem.
Borratxo de 43.
Simelio assegura, davant algunes propostes rebudes, que no és viable fer, per exemple, el quinto al carrer, a l'aire lliure, en temps de fred, degut a que cal estar molta estona quiet i assegut. Els locals han descartat fer el quinto en línia, si bé corren rumors entre els participants habituals que potser algun col·lectiu voluntariós n'acabi muntant un de manera telemàtica, però ningú acaba d'entomar la responsabilitat. Caldrà esperar, doncs, a l'any que ve per tornar a cantar.
Quinto!
Afegim un parell de punts més. Us expliquem que s'ha fet una operació conjunta entre la policia municipal i els Mossos d'Esquadra amb un control de saturació.
N'han resultat 6 denúncies, 4 per no portar mascareta i 2 per possessió de substàncies estupefaents. Així mateix s'ha identificat a un conductor que circulava amb un vehicle amb motor sense el corresponent permís de conduir. El control s'ha muntat al carrer d'Himalaia i als seus voltants.
Renfe acaba les obres de millora de l'estació Cerdanyola Universitat.
Després de 13 mesos s'han prolongat les andanes, millorat l'enllumenat i rehabilitat les marquesines. També s'ha actuat en el pas inferior i les rampes existents. El gruix del 1.200.000 euros invertits, però, ha anat per la instal·lació de 3 nous ascensors d'accés a les andanes. Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Notícies migdia.
5 minuts per arribar al punt de les dues. Catalunya començarà a vacunar contra la Covid-19 la primera setmana de gener.
La Conselleria de Salut preveu que les primeres dosis de la vacuna arribin a partir del 4 de gener, quan començarà un procés de vacunació progressiu arreu del territori. Alba Vergés ha explicat que durarà mesos i que es contractarà personal sanitari amb una formació prèvia per realitzar aquesta tasca. Els primers a rebre la dosi seran els col·lectius vulnerables, per tant, la gent gran i les persones amb discapacitat.
I la farmacèutica catalana Reig Jofre produirà la vacuna de Johnson & Johnson a gran escala.
La companyia catalana i l'estatunidenca han arribat a un acord per produir grans quantitats d'aquesta vacuna a Espanya. Reig Jofre serà la responsable de la formulació, l'ompliment i l'envasat de la vacuna Janssen.
Tot mentre la pandèmia avança, els Països Baixos decreten un confinament total fins al 19 de gener.
Supermercats, farmàcies i gasolineres seran els únics establiments que podran obrir durant les pròximes 5 setmanes. El país només farà una excepció del 24 al 26 de desembre, quan les famílies podran acollir fins a un màxim de 3 persones més a casa, sense comptar els menors de 12 anys.
I ara us expliquem que la mesa del Congrés dels Diputats ha tornat a vetar per cinquena vegada aquesta legislatura la creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia. La mesa ha justificat la negativa pels antecedents existents i els informes dels lletrats. La petició ha rebutjat les peticions dels partits independentistes i nacionalistes i també d'Unides Podem. L'objectiu era investigar l'ús de targetes opaques per part de Joan Carles I. I nova causa judicial contra Valtònyc, la Fiscalia de Sevilla i l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil l'acusen d'atemptar contra aquest cos policial durant un concert a la capital andalusa.
El jutjat de primera instància d'Estepa, Sevilla, ha ordenat l'obertura d'un judici contra el raper mallorquí per un presumpte delicte d'odi. Concretament, l'acusen d'atemptar contra la Guàrdia Civil en un concert a Marina Leda l'any 2018. La Fiscalia de Sevilla i l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil consideren que el cantant va instar el públic a matar guàrdies civils. Recordem que Valtònyc està exiliat a Bèlgica des del 2018 per evitar la condemna de 2 anys de presó per en el sentiment del terrorisme i un altre d'any i mig per injúries a la corona.
Recte final del Notícies Migdia, la guia Michelin de 2021 ha distingit un restaurant vallesà.
La contraportada.
Oh, my life is changing every day in every possible way.
El restaurant Garbí de Castellà del Vallès ha rebut la distinció VIP Gourmand, un reconeixement que destaca la bona relació qualitat-preu de l'establiment. La gala de la guia Michelin a Espanya i Portugal s'ha fet aquesta nit i ha atorgat 16 estrelles a Catalunya.
A més dels guardonats amb les estrelles Michelin, la distinció VIP Gourmand augmenta enguany amb 53 establiments, engreixant el llistat fins als 300 restaurants. Entre els de nova incorporació hi ha el local castellarenc Garbí, que porta el xef Carles Calzina. El cuiner responsable del restaurant ha assegurat que la distinció ha arribat de forma molt inesperada.
Molt inesperat, vull dir, no sabíem que seria un VIP Gourmand, que sabíem que seria dintre, potser sortiríem a dintre la guia, però que fos amb una distinció més que el VIP Gourmand, doncs no ha sigut una sorpresa.
El restaurant Garbí va néixer fa 45 anys de la mà dels pares de Calzina, una trajectòria al llarg de la qual s'ha sabut adaptar als nous temps, però sempre respectant la cuina tradicional i el producte de proximitat. Carles Calzina assegura que la distinció de la guia Michelin els esperona a continuar endavant amb el projecte.
Així arribem pràcticament al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimarts 15 de desembre que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís de la mà de l'Adriana Arroyo. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.